RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.
Just ara surto del metro, línia 3, parada de les Corts. En 5 minuts caminant seré al camp del Barça. I és que el podcast d'avui el farem des de la cabina de retransmissions de RAC1. El tema és fàcil d'endevinar: emprenedors en el món del futbol. Ja sóc dins del camp, carai, amb aquestes escales hem hagut de pujar fins a dalt de tot per arribar on està la cabina. En breu saludarem el Maurici López, que és el CEO de Cognia Sports, una startup que aplica el Big Data al món del futbol i que serà el nostre convidat d'avui. Però hi ha una cosa més, i és que estic a punt d'arribar, com deia, a la cabina de RAC1 del Nou Camp, i això vol dir que el podcast també té avui entre els convidats el Joan Maria Pou. Va, careta d'entrada i comencem.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
Joan Maria Pou, gràcies per convidar-me a casa teva.
Gràcies a tu.
Quants partits has arribat a narrar des d'aquí?
Doncs mira, ara ho estava mirant i deuen ser uns 1.200 aproximadament. No sé la xifra exacta, però sí que sé que la temporada 2016-2017 vam celebrar els 1.000 partits. Doncs compte, déu-n'hi-do.
Sempre havia tingut la curiositat per saber si es veu bé des d'aquí dalt o com t'ho fas per no perdre ni un sol detall del partit.
T'hi acostumes. Al principi, quan comences, jo vaig començar l'any 2000, t'adones que realment la cabina del Camp Nou de RAC1 està molt lluny del terreny de joc. I aleshores, quan vas als altres estadis, tot et sembla molt més a prop, perquè tots els altres estadis són més petits.
Tinc un molt bon amic que també prefereix estar dalt de tots els estadis per veure el partit, encara que el vegi els jugadors en miniatura, per això mateix, diguem-ne, per entendre la disposició del joc.
De fet, el Barça va tenir un entrenador, Terry Venables, que la primera part del partit l'acostumava a veure des de la llotja. Per això. I aleshores, a la segona part, per corregir allò que havia vist des de la distància, doncs tornava a baixar la gespa. Però és veritat que avui dia els millors entrenadors del món veuen tot el partit des de la gespa.
D'això parlem, precisament, d'interpretar el futbol, de tenir-ne tota la informació. La cabina de retransmissions de RAC1, a més del Joan Maria, ens acompanya també el Maurici López, que és el CEO de Cognia Sports. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, Maurici.
Gràcies a vosaltres.
Ara que parlàvem de perspectiva de veure el futbol, Cognia Sports és una startup especialitzada en gestió de dades del món de futbol. De què serveixen aquestes dades que vosaltres serviu, Maurici? Quin valor tenen?
Doncs mira, Cognia Sports és una empresa que s'orienta sobretot cap a l'anàlisi tàctic del joc. És a dir, nosaltres, més que gestionar les dades i analitzar dades primàries, el que hem fet és fer ús d'aquestes dades primàries per anar creant conceptes de més a l'ordre que en el futbol doncs es poden reconèixer com conceptes futbolístics.
Sí, el valor diferencial respecte a alguna altra startup que hi ha en aquest món del Big Data, altres porten moltes dades de jugadors, quants quilòmetres ha recorregut, si xuta a la dreta, a l'esquerra, per quina zona es mou. En el vostre cas és més tàctica informació que serveix per millorar la tàctica de l'entrenador.
Correcte, correcte. És a dir, tradicionalment l'ús de les dades que s'han fet en el futbol i en els esports en general, ha sigut, és veritat que és complex el procés d'analitzar dades, però tradicionalment s'ha orientat sobretot a aspectes més orientats al rendiment, com són el número de quilòmetres que fa un jugador en un partit, les acceleracions, etc. No? O inclús aspectes tàctics, número de xuts que ha fet un equip o número d'aproximacions, etc. Nosaltres el que fem és fer ús d'aquestes dades que ja són existents i que tothom coneix a la indústria, però anem més enllà i les combinem per tal de generar aquest tipus de conceptes més de caire futbolístic, informació amb el propi llenguatge de l'entrenador, que venen a ser conceptes doncs aquells de com guanyem l'esquena al central, com anem a rebre entre línies, i aquests són el tipus de conceptes i el valor afegit que aporta Cognia, diguéssim, a la indústria de la tecnologia i l'esport.
I amb una solució més visual.
Correcte. Al final, el que l'entrenador vol és entendre aquells moments claus del joc en què un jugador doncs, ha sigut capaç de comprendre aquella situació i executar-la. I, a més, amb una il·luminació que il·lustra aquell concepte o aquell context d'aquella jugada.
Quan un jugador entra al camp i el segon entrenador li fa 4 indicacions en una tauleta, ve a ser una cosa similar o no?
Sí, podria ser perfectament. És a dir, aquest seria un cas d'ús de la nostra solució en temps real. Cada vegada que la pilota ve a banda, sí, estàs sortint a pressionar i en realitat estàs generant un desequilibri de línia defensiva. espera't, no surtis, deixa que s'acosti al migcampista perquè t'ajudi a abordar aquella situació. Doncs aspectes així, potser en 10 minuts sí, del joc han passat dues vegades aquella situació i tenir aquest complement allà amb tu pot ajudar realment, perquè la tercera pot ser que en el món professional et clavin el gol.
M'agrada això que dius, perquè el futbol és un esport on jo crec que les dades tenen valor, però sempre i quan les passis pel filtre del concepte col·lectiu del joc, no? Del concepte tàctic del joc. És a dir, a mi m'és una mica igual quants quilòmetres ha corregut un jugador, no? Segurament si Johan Cruyff fos aquí amb nosaltres diria, a mi no m'interessa quan ha corregut, sinó com ha corregut. O possiblement el meu millor jugador potser fins i tot ni ha tocat la pilota en tot el partit. No sé si recordes un dia una famosa anàlisi de Juan Malillo que va dir Pedro no ha tocat amb el Barça Guardiola, Pedro no ha tocat pràcticament la pilota i ha estat el millor del partit perquè l'entrenador li ha demanat queda't enganxat a la banda, enganxat a la banda, i Pedro es va quedar enganxat a la banda generant espais sense participar, però gràcies al sacrifici de dir ni la tocaré es van crear espais per dins i el Barça va ser capaç de guanyar, no?
Nosaltres anem a ajudar a que l'entrenador pugui generar aquella informació, l'entrenador o l'staff tècnic, no? Pugui generar aquella informació que sigui útil a posteriori o inclús com el deies el cas de temps real, no? Mentre succeeix el partit, sigui útil per l'entrenador a veure què és el que està passant i nosaltres ho fem a través de l'ús de dades, no?
Maurici, podem posar un exemple per...
Sí.
A veure, anem a escoltar, si us sembla, com el Joan Maria explicava la temporada 2010-2011, aquest partit del Barça-Madrid, que passa això.
Messi al cercle central, continua Messi, fa la passada a l'esquerra per Iniesta, té més a l'esquerra Villa, Iniesta a la frontal de l'àrea, Iniesta es va centrant, la passada d'Iniesta per Xavi, la rematada, gol, gol, gol! Campista del planeta també sap arribar des de la segona línia i fer gols. L'assistència d'Iniesta, la pilota mal refusada per la defensa i Xavi a un pam de Casillas marca el primer del partit. 10 de la primera, gol del Barça, gol del migcampista d'or, Barça 1 Real Madrid 0.
Aquest gol de Xavi que té una explicació afegida des de la vostra aplicació.
Sí.
Quina seria? A veure.
Doncs si us fixeu, en aquest precís moment, quan Messi agafa la pilota en el mig del camp, per exemple, nosaltres una de les coses que el software et detecta de seguida és la línia defensiva i, per exemple, com aquest jugador abandona en un moment la línia defensiva. Això el que genera, sí, és un desequilibri de línia tant en profunditat com en amplitud. Sí, aleshores, això seria una primera detecció que fa el software i que a més te la il·lustra amb un gràfic sobre la imatge. Aquí a més es dona la situació que Xavi va corrents pel carril del mig entre lateral esquerre, en aquest cas el Marcelo, i l'altre central. Clar, l'altre central ha d'estar molt enfocat a tancar aquest possible espai, no? A més el Pepe, que és el central que havia sortit, torna a fer aquest reequilibri, això és el que es marca, i veiem que Xavi aquí el que fa és el que nosaltres cataloguem o classifiquem com un recolzament de progressió i finalització, sí? Que és satisfet, diguéssim, d'alguna manera, per aquest passe que supera línies per part de l'Iniesta. Després hi ha la delicatessa de Xavi de finalitzar dins l'àrea, és força espectacular, no? Però aquests tres conceptes jo crec que són clau. Aquest desequilibri de línia, aquest passe vertical que supera línies oponents i aquest suport, aquest recolzament que fa el Xavi a nivell de
clar,
finalització.
Però jo tinc una pregunta. Aquesta anàlisi que acabes de fer de la jugada impecable, val? És una jugada. El que jo entenc que feu vosaltres és que si per exemple en un quart d'hora d'aquest Barça-Madrid la vostra aplicació el que podria detectar és cada vegada que Messi rep la pilota a prop del cercle central Pepe avança aquests 5 metres, per
correcte.
Tant informar el jugador, primer el cos tècnic després el jugador, a dir compte, podria ser interessant que Messi s'encastés al mig del camp perquè estadísticament hem vist que cada vegada que passa això es genera un desequilibri al darrere.
Correcte, totalment. Precisament és aquesta la idea del software, és a dir, no només recopilar la informació per aquest partit concret que s'està jugant, sinó inclús per tenir monitoritzat aquest rendiment tàctic dels jugadors, és a dir, sobretot la comprensió del joc, no? És a dir, si un jugador té aquesta tendència a sortir de la línia defensiva, sota cap criteri en aquest cas, no? Perquè no estava molt a prop i ha deixat doncs, un espai considerable amb molts metres per darrere, doncs com un equip pot arribar a monitoritzar això? El software t'ho va detectant constantment a nivell individual, a nivell d'equip, a nivell de línia. Clar, tens la capacitat de fer un anàlisi no només molt ampli a nivell de tots els conceptes que som capaços de detectar, sinó a més molt profund, perquè tens 22 jugadors que constantment estan exhibint fonaments tàctics del joc.
The best way to predict the future is to create it.
Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC1.
Anem a fer una combinada entre ser entrenador, parlar d'entrenador i parlar del món de les startups, de les startups, dels emprenedors, del teu projecte en concret. Com va néixer? D'on surt aquesta idea? D'on surt aquest interès per fundar una empresa en aquest camp del Big Data aplicat al món del futbol?
Aquest projecte respira futbol perquè l'essència del projecte precisament neix de la meva inquietud d'entendre millor el joc, no? De sempre voler entendre els principis fonamentals pels quals es regeix el joc del futbol. I jo vaig tenir la sort de, a part de jugar a futbol, i mira, soc de la generació del 87, vaig coincidir jugant a la selecció catalana amb jugadors com el Piqué, el Cesc Fàbregas, però més enllà d'això vaig poder entrar a treballar amb el món de l'anàlisi del futbol. I aquí va ser on vaig conèixer el Joan Vilà, una persona que és molt plena de continguts futbolístics, i el que jo feia era generar continguts relacionats amb els fonaments tàctics per jugadors específics que en aquell moment doncs estàvem assessorant, no? I per exemple, un dels casos va ser el cas del Carles Puyol en el 2008, en el qual doncs la meva tasca era generar continguts tàctics perquè després el Joan transmetés aquells conceptes al jugador. Què te'n dones compte quan comences a fer aquest exercici? Que tardes molt de temps per generar aquell contingut a nivell de vídeo. I a més te'n comences a donar compte que, clar, quan estàs a l'elit i has de fer tot aquell procés de generar informació manual i tens tots aquests partits, i a més entre partits el moment de transmetre aquesta informació als jugadors és un dia, i a més postpartit és impossible. No molt més ràpid, el nivell al que arribes és molt genèric, no és tan profund. Aleshores aquí és on te començo jo a indagar a la manera de buscar en què tot això es pugui automatitzar.
I arribem al final de tot aquest procés, on hi ha un tal Xavi, que el coneixem bastant tots, diguem-ne, i hi ha un tal Casillas, que també el coneixem bastant tots, que arriben i se sumen al teu projecte.
Correcte. Quan arriben el Xavi i l'Iker, quan els arriba el projecte, la veritat és que ja s'havia fet un cert recorregut, que és bàsicament doncs jo intentar juntar aquesta part semàntica del joc amb tota la part tecnològica, i aquí hi ha un esforç acadèmic descomunal per part meva per arribar a generar una prova de concepte on diferents persones del món del futbol m'han ajudat a arribar fins aquí, i precisament doncs, el Xavi, que era una de les persones que ja coneixia, i l'Iker, doncs a la que els arriba el projecte decideixen ajudar. Els dos ho fan des de diferents perspectives. En el cas de l'Iker, per exemple, doncs ell i el seu equip de treball tenen una iniciativa al voltant de les startups a nivell esportiu, que és una acceleradora que es diu Sportboost, i la veritat és que fan una tasca molt bona en quant a fer acompanyament a empreses. I en el cas del Xavi, té un altre rol, o ha tingut un altre rol, que és més el de ser, diguéssim, el màxim exponent del que vol representar l'empresa a nivell d'entendre i comprendre el joc, no? El Xavi com a jugador no es caracteritza per ser el més fort o el més ràpid, sinó va ser un jugador que realment comprenia el joc i sabia en cada moment on havia d'estar i on havia de posar la pilota, inclús abans de rebre-la. I precisament doncs el Xavi com a usuari i com a coneixedor del joc, doncs va veure un futur per a aquest tipus de projecte en el futbol.
T'he de fer la pregunta. Què creus que pot fer servir el Xavi de la teva aplicació ara com a entrenador del Barça?
Bueno, de fet, el Xavi ja ve treballant amb la nostra solució des de Qatar, a l'Alsat, on la veritat és que ens ha servit tant a nosaltres com a ell i al seu staff tècnic per fer un anàlisi més profund en cada moment del joc. I en quant a al possible ús de Cognia ara com a entrenador del Barça, això està per veure, perquè de fet una cosa és el Xavi treballant a l'Alsat a Qatar, no?, on hi ha una sèrie de recursos que segurament pel tipus de club, per la Lliga i el context en el que estan, doncs són més limitats, i l'altra cosa és venir al Barça, que és un club pioner en la innovació, on en els últims anys han estat liderant iniciatives relacionades precisament amb el desenvolupament tecnològic, i segurament aquí hi haurà moltes més solucions que puguin ser d'ús pel Xavi, però evidentment sabem que el valor que aporta Cogni dins de la indústria i en el mercat és molt diferencial. No hi ha a dia d'avui cap competidor que es dediqui a l'anàlisi tàctic, i per tant esperem ser d'ajuda si així es veu de forma oportuna per part del club.
És molt curiós perquè el Pep Guardiola en el seu moment explicava que podia acabar un partit, no? I a l'avió mateix, tornant cap a Barcelona, si el partit era fora, ja demanava als seus ajudants, als membres de l'estaf responsables de vídeo, ell estava repassant el partit i podia dir: avui no hem sortit bé en curt per la dreta des de la defensa, demà per l'entrenament vull un vídeo de 2-3 minuts màxim que demostri això. Em fa la sensació que el que esteu intentant vosaltres és convertir això en un mètode, diguéssim, no? Que no sigui un entrenador superdotat com el Pep que li digui al seu staff: mira't el partit i cada vegada que sortim per la dreta i vegis que no sortim bé, fes-me el vídeo, perquè demà diré: escolteu, quan vam sortir per la dreta, fixeu-vos que estàvem massa junts o massa separats, etcètera, etcètera, no? I em sembla la sensació que amb aquest software, diguéssim, que ja hi ha, diguéssim, dins de la màquina un Pep.
Sí, sí, no, mira, és que precisament, i és molt bona la reflexió, perquè precisament aquesta ha sigut la gran lluita que jo he tingut com a emprenedor al llarg d'aquests anys. És a dir, tant a nivell acadèmic, no? Jo vaig anar als Estats Units el 2012 i he estat fins ara el 2018 estudiant allà tot el que és la quantificació de possibles comportaments, no? És a dir, fem que el software tingui els ulls de l'entrenador, i aquells conceptes que fins ara s'havien cregut que només els ulls dels experts podien capturar i que eren inquantificables, nosaltres els fem tangibles.
Ja, és un punt revolucionari, i alhora té un punt, no? Per molts membres de l'estaf és un punt inquietant, no? Perquè diguéssim que si la teva mirada ja no és important, no? La teva mirada futbolística no és important per dir-li a l'entrenador: t'has fixat que quan sortim per la dreta perdem més boles que quan sortim per l'esquerra perquè aquest equip ens pressiona millor allà? Clar, si apareix Cognia i diu: escolti, vostè això ja li dic, doncs la màquina, mira, li diu amb un percentatge...
No, la màquina farà d'entrenador en bona part, no?
No ben bé. Permetem dir que el software no et farà guanyar partits. El que et farà guanyar partits serà que aquesta persona amb aquest rol sigui capaç de compartir aquesta informació i fer-la arribar als jugadors, que són els que realment...
I una altra cosa, jo feia broma, perquè evidentment això et pot donar una quantitat d'informació i una qualitat d'informació bestials, que després caldrà interpretar, i això només ho pot fer l'entrenador.
Exacte.
I caldrà actuar en conseqüència, és a dir, la solució també forma part de la mirada d'un entrenador, perquè segurament un mateix problema pot tenir més d'una solució, en funció de la manera d'entendre el futbol de l'entrenador, no? Haurem detectat l'error o haurem detectat aquella circumstància del joc que ens ha fet millorar o empitjorar, i a partir d'aquí és l'entrenador, és la persona qui haurà de reaccionar.
Totalment.
Quin és el teu principal competidor, Maurici?
Actualment cap. No n'hi ha cap que es dediqui a l'anàlisi tàctic.
Posem números sobre la taula. Què posa al final de la taula de pèrdues i guanys de la teva companyia?
Nosaltres som una empresa molt jove, com aquell qui diu, acaba de començar, i la veritat és que el nostre interès a dia d'avui està orientat en fer que el mercat tingui adopció d'aquest tipus d'eines.
El millor client vostre a hores d'ara és...
qualsevol club, federació o lliga que estigui disposada a agafar aquest repte.
El nom d'un jugador que a hores d'ara l'està petant en termes de Big Data?
El Gavi.
Per?
Per rebre sempre en espais entre línies amb molta distància respecte als rivals i sapigueu ubicar-se en aquests espais.
La petició més rara que us ha fet un client, quina seria?
Aquesta és complicada, però quan expliques tot el que fa el software, després et diuen: escolta, i mentre faig servir el software em puc fer una cervesa i tal? Sí.
El futur de Cogni Esports passaria per convertir-se en...
en els líders i pioners en quant a l'anàlisi tàctic automatitzat del món del futbol.
Hola, sóc Florentino Pérez. Hi ha manera de poder fitxar Mbappé fent servir les vostres dades?
Jo li diria que no, però el que pot fer el software és precisament fer que si Mbappé acaba fitxant per al Madrid, jugui molt millor l'equip, o no que jugui molt millor, sinó que els entrenadors puguin fer ús del software per intentar millorar el rendiment.
Anem a fer una segona demostració de l'aplicació del Maurici, a veure exactament on ens porta.
Sergio Roberto també supera Marcelo. Sergio Roberto al saque central, dóna-la. Sergio Roberto amb André. André a la frontal de l'àrea, continua André. André la posa per Alba. Alba la posa per Messi, el xuta Messi. Gol! Conducció colossal de Sergi Roberto. Passada per André. André veu com es desdobla Jordi Alba. Jordi Alba enrere per Messi. I la rosqueta amb l'esquerra del millor de Lionel Messi, del 10. S'ha acabat el clàssic al Bernabéu. Ha guanyat el Barça. Ha guanyat el Barça. Ha guanyat el Barça in extremis.
In extremis va guanyar el Barça, però quina explicació li aportes o li podries aportar a l'entrenador en aquesta jugada i en aquest context?
De fet, aquesta jugada és magnífica i és molt clara de diferents conceptes, no? En base als conceptes que jo tinc ara mateix al cap respecte als que nosaltres analitzem, iniciem l'anàlisi de la jugada, per exemple, aquí a mig del camp, i el que es veu ja de seguida és que hi ha, una superioritat numèrica i posicional del Barça molt gran, no? És a dir, són 5 jugadors més el conductor de la pilota, que és el Sergi Roberto, per 3 defenses, no?, que estan deixats a la mà de Déu, perdó per l'expressió, però per quin sentit tenen una superioritat numèrica i posicional? Si t'hi fixes, els jugadors del Barça estan donant una amplitud molt gran i, a més, amb diferents nivells de profunditat de la manera que estan arribant. Sí? Aleshores, aquí el Sergi Roberto veu molt bé l'amplitud que està donant, en aquest cas, aquest jugador, que és el Piqué, que li passa a Alba. I Alba què fa, en aquest cas? Veu que tota la defensa ha sigut arrestada per aquest...
La típica jugada moviments. De l'Alba, no? Moltes vegades.
Sí, tant. Sí, exacte. És a dir, l'Alba arriba en profunditat donant aquesta profunditat al passe, i el que és important és tots aquests jugadors del Barça que dèiem que estaven en superioritat numèrica i posicional, el que fan és fer aquest efecte d'arrossegar la defensa de tal manera que fa que generi un espai al darrere, sí?, que els migcampistes del Madrid no acaben de tallar.
I fixa't una cosa, que això és una cosa que si els nostres oients ho volen mirar, si volen mirar aquesta jugada que ens estarà explicant, però en poden mirar 50.000, tu dius, la clàssica passada de l'Alba. Per què? Perquè Leo Messi en aquest sentit també és únic. És a dir, ell, diguéssim que té un software al cap i ell detecta els espais com no els detecta gairebé ningú al món del futbol. I de cop i volta en aquesta jugada ell frena i, per tant,
no cau arrossegat per l'altre.
De fet, està més lluny de la pilota que els altres companys perquè sap que, en aquest cas, la distància li juga a favor, no? És a dir, com que hi ha hagut aquest efecte arrossegament, ell frena, Alba, jo crec que no cal ni mirar, ja sap que Messi haurà trobat l'espai, fa la passada enrere en lloc d'endavant perquè és on hi ha l'espai, i després, amb la seva qualitat, gol, no? Aquesta jugada també és molt interessant perquè si te la mires des del punt de vista del Madrid, tot i que costi, hi ha una clau, que és que Marcelo hi ha un moment donat on ha de fer una falta, diguéssim, no? I segurament vosaltres també amb la vostra aplicació, clarament, si haguéssiu d'anar al vestidor del Madrid, és un d'aquells clàssics casos on diu, em sap molt greu, però...
Aquí l'havies d'aturar.
O sigui, aquesta superioritat que detecta el software, diguéssim, la genera un error individual, diguéssim.
Sí, totalment. Aquí és important que aquest espai que ocupa Messi, que això és un fonament tàctic de finalització, és molt important després l'execució. És a dir, Messi té molt clar que quan arriba a l'àrea, a zona de finalització, primer, colpeja de forma immediata. Segon, no busca potència, busca una col·locació concreta i executa molt ràpid. I això és clau en aquest tipus de jugades.
Molt bé, anem a rematar aquest podcast que se'ns està acabant el temps. Quin és el preu dels vostres productes?
Bé, nosaltres estructurem el nostre producte en base a 3 paquets i els preus poden variar moltíssim. No, diguéssim, el nostre software no és un model de negoci orientat al consumidor, sinó que és més un model de negoci orientat a institucions, clubs. Exacte. I per tant els preus poden ser molt variables i estan per sobre dels 60.000 euros a nivell de contractació anual, eh? I a més amb una sèrie de beneficis, que és que hi ha usuaris il·limitats en funció del número de clubs que entrin dins del paquet i evidentment, doncs, després en funció de cada cas d'ús i el que acabem, doncs, veient que són les necessitats d'aquell club o aquella institució, doncs, pot variar.
Client tipus vostre, per tant, seria?
Qualsevol tipus de club professional, federació, lligues inclús que estiguin interessades en abordar aquesta nova dimensió d'informació al voltant del futbol.
I la reacció dels entrenadors, quina és, amb el que dèiem, de que a vegades la màquina sembla que els hi vulgui fer la feina?
Els entrenadors, la reacció que tenen és uau, el futur està aquí. La reacció dels analistes, segurament, doncs, la primera reacció és, ostres, això em dius que està fent el que jo faig? I li dius, sí, però fixa't el que podràs fer. I aquí és la part clau i molt important que la indústria ha de començar a entendre, no? És a dir, si abans nosaltres només podíem fer trucades des de casa perquè teníem un telèfon fixe, al moment en què et donen el mòbil pots fer trucades des de qualsevol lloc. Guanyes molta més qualitat en el teu treball.
Jo, Maria, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest podcast.
Gràcies a vosaltres.
Maurici, moltes gràcies i molta sort amb el vostre projecte. I l'última pregunta sempre serà aquesta. Quin és el teu lema com a emprenedor?
Doncs mira, el meu lema, que els treballadors i companys de Cognia saben molt bé, és el de work hard and make progress. Jo cada dia, després de les reunions, el que intento dir és, escolta, el que hem de fer nosaltres és treballar. Treballar molt dur, i encara que un dia estiguem cansats, encara que un dia estiguem tristos, l'important és sempre fer un petit progrés. Alguns dies farem molt de progrés, i altres menys, però l'important és sempre anar endavant.
Molta sort i aplica aquest lema. Endavant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Darrers instants del podcast per destacar una idea clau que tot emprenedor se'n pugui importar i aplicar en el seu projecte. Aquest és l'aprenentatge que en destaca l'expert en gestió d'innovació i tecnologia, Oriol Alcoba.
Penso que la gran idea que ens podem endur d'aquest episodi és que la intel·ligència artificial i la tecnologia en general no substituiran els mànagers o, en aquest cas, els entrenadors de futbol. Però, en canvi, aquells que no la sàpiguen utilitzar sí que es veuran amenaçats per aquells altres que sí que l'utilitzaran, que serà el més habitual. De fet, les dades no serveixen per res sense una capa lògica superior. En aquest cas, els algoritmes d'intel·ligència artificial que permeten estructurar les dades per obtenir una informació útil, després necessiten un entrenador, en aquest cas, o un mànager en general, en qualsevol feina, que és qui interpretarà aquesta informació i n'extraurà un coneixement útil per fer millor la seva feina.
If you think education is expensive, try ignorance.
I torna ara per la Marc Galtés, periodista i experta en el món de l'emprenedoria a la ciutat de Barcelona.
Igual que els entrenadors de futbol o els mànagers d'empresa no s'han de sentir amenaçats per les eines d'intel·ligència artificial, moltes altres professionals han d'entendre que no estan amenaçats per un robot, sinó que la tecnologia és una eina que els ajuda a fer millor la seva feina. Sí que és veritat que hi ha un impacte directe de la tecnologia en la substitució de feines de més baixa qualificació. Però el que cada vegada veiem més són solucions tecnològiques específiques per resoldre necessitats que ajuden a millorar l'eficiència de qualsevol sector. Per què no un professor pot fer servir eines d'intel·ligència artificial per millorar el contingut de les seves classes? O un actor per preparar la seva actuació? O un periodista per escriure una millor crònica? El canvi i l'impacte de la tecnologia a curt plaç sempre espanta. Però si la mirem a llarg plaç, hem d'entendre la tecnologia com una aportació de millora, no només els models d'eficiència de les empreses, sinó, sobretot, en el desenvolupament del teixit econòmic i en l'impacte social.
A RAC més 1, RAC and Go.
Segons finals d'aquest podcast, avui hem parlat de Cognia Sports, un servei de consultoria de dades per equips de futbol, especialment per entrenadors, com hem comentat, a un preu de 60.000 euros anuals. I per a més informació, la web és cogniasports.com, cogniasports.com. Gràcies per escoltar RAC and Go, més històries d'emprenedors que volen canviar el món, a la web de RAC més 1. Fins la propera!
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.